Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. En el dia després de l'empat del Barça davant del Nàpols, empat a 1 a l'anada de la ronda prèvia als vuitens de final de l'Europa League. Marcador curt pels mèrits del Barça, que va jugar un molt bon partit, sobretot a la segona part, i va mereixer una millor renda. Només li va faltar a l'equip de Xavi una millor efectivitat davant de porta, o, per ser més exactes, a Ferran Torres. Li va faltar més encert davant de porta. Va tenir tres ocasions de gol molt clares, que un davanter de nivell com ell, no dic que les tres, però alguna d'elles hauria d'haver transformat. El xaval va acabar tocat, normal, perquè quan l'àrbitre va xiular va ser plenament conscient que havia tingut l'eliminatòria a les seves botes. Xavi el va recolzar, els seus companys també, el club també, a través de les xarxes socials, i no queda un altre que seguir i mirar de treure's l'espina diumenge a València, un escenari i un partit que serà molt especial per ell. L'eliminatòria davant del Nàpols, que es decidirà dijous que ve a l'estadi Diego Armando Maradona, però abans el Barça haurà d'afrontar aquesta complicada cita en Lliga a Mestalla. Recordo que Xavi perdrà Piqué, sancionat pel partit, i veurem si pot comptar o no amb Araujo. També ahir a l'Europa League, Sevilla 3, Dinamo de Zagreb 1, Leipzig 2, Real Societat 2, Zenit 2, Betis 3, i crida l'atenció al Dortmund 2, Rangers 4. Van trobar a faltar a Haaland, els alemanys. Avui arrenca la jornada 25, a primera, amb un Elx-Rayo, a partir de les 9 de la nit. Tenim bons partits, també, aquest cap de setmana. A veure què fa l'Atlètic de Madrid al Camp d'Osasuna, demà un quart de 5. El Real Madrid rebrà l'Alavés a les 9, també demà. I diumenge tenim un Espanyol-Sevilla a les 2 del migdia. El València-Barça a un quart de 5. I mola també a l'Atlètic Club Reial Societat, que juga a les 9 de la nit el diumenge. A l'Espanyol avui sentirem Diego López, el porter, que diumenge complirà 200 partits amb l'Espanyol. A segon, el Girona visita demà el líder, l'Eibar, a partir d'un quart de 7. A la Arnold Clark Cup, prestigiós torneig internacional de futbol femení, jugat ahir a Espanya 1, Alemanya 1, va estar a prop la selecció espanyola, però continua sense poder-li guanyar a Alemanya. La mala notícia és que Mariona Caldentey, la jugadora del Barça, va recaure de la seva lesió a l'isquio. Demà Espanya torna a jugar contra Anglaterra. Copa del Rei de bàsquet, Granada. Ahir va caure el Joventut, que no va fer un bon partit davant del Canàries, 62-64. El Real Madrid va superar el Breogán, 73-67. I avui tenim els altres dos partits de quarts de final. A dos quarts de 10, Barça-Manresa, i abans, a dos quarts de 7, València-Múrcia. Després estem a Granada amb el nostre enviat especial, l'Albert Díez. I a la Champions d'handbol, victòria del Barça, 30-35, a la pista del Dinamo de Bucarest, de Xavi Pascual. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Petoni i el Toni Freixa i les preguntes del dia Esports COPE, que us plantegem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si creieu que Ferran Torres triomfarà al Barça. Creieu que sí, la gran majoria, el 76%, creieu que no, només el 24%. En clau espanyol, us demanem que feu la travessa de l'Espanyol-Sevilla de diumenge. Aposteu per la victòria local al 44%, per l'empat al 10%, creieu que guanyarà el Sevilla al 46%. El Marc Peires està al control de so, el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Así suena un atasco cuando trabajas con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero los atascos, no. Arranca con condiciones excepcionales durante los Business Days solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¿Eh? 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 ¡Cope!
Cap
Fernando Bolí.
Ahí está jugando el Barça por la parte derecha. Ha caído un hombre, no pasa absolutamente nada. ¡Uy, de Nico! Tiró a matar al primer palo tal como venía, muy fuerte. Pero tapó en el primer palo.
Buena
el guardameta, muy buena jugada. Cuidado, Ximeno. Víctor. Ter Stegen corner.
Bien.
Ter Stegen. Ferran fuera. Mira, Ferran, cómo tiró. Estaba solo.
¡Tiró!
¡Perdona! ¡Gol! Gol del Nápoles.
Zielinski.
Zielinski, el tiro ha sido rechazado en primera instancia por Ter Stegen, pero fusiló por alto. Mingueza, que va a centrar el centro, el remate, ¡fuera!
De Adama Traoré, que ha disparado, y decían que era manos del central del Nápoles.
Se lo advierte el hombre que está en el VAR, que es el alemán Bastian Danker. El gol de la portería de José María Minguella, el gol norte del Camp Nou.
¡Vamos, Ferran!
¡Ferran! ¡Gol, gol, gol! Dembélé, Aubameyang no llegó, ha llegado Rahmani, balón a córner, buena acción ahora, le dobla a Serginho, chilena, fuera, Lundgren, chilena, chilena, toma Dani, Lundgren para Ferran Torres, se merece más el Barça, Lundgren, Ferran, fuera. Falla Ferran Torres. Final. Queda la vuelta en el estadio Diego Armando Maradona. Barça 1, Nápoles 1. Elena Joan.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la COPE, d'aquest Barça 1, Nàpols 1. Marcador, per mi, també injust. Va mereixer guanyar el Barça, però el marcador és el que és i tocarà, com deia l'Oli, anar dijous a Nàpols a jugar-se la classificació pels vuitens de final de la competició de l'Europa League.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Farem ara d'entrada serà escoltar alguns documents postpartit que ens serviran, a més, per posar sobre la taula temes que abordarem durant el programa. Primer escoltem l'opinió del tècnic del Barça, de Xavi, sobre el partit d'ahir.
Ara estic trist perquè em fa ràbia, doncs, haver perdonat tant. Em fa ràbia perquè crec que és un partit per com a mínim guanyar, com a mínim. I crec que em quedo bastant curt per les ocasions, pel domini, pel joc. Em fa pena haver de dir que és un combat nul avui i que ens la juguem a Itàlia. És una pena. Que no, com a mínim no tenir un gol d'avantatge. Però sí, les sensacions, sí, per això sí que me'n vaig content. Ja fa partits que me'n vaig content. El dia de l'Espanyol també, tot i empatar a l'últim segon, que sembla que tens sort. No, el que tenim és mala sort de no matar el partit abans. I el dia de l'Atlètic, i portem partits que estem molt bé. I jugant així jo crec que guanyarem més que perdrem.
És l'opinió de Xavi, en la mateixa línia, el capità i del Barça, Gerard Piqué, també considera que l'equip va mereixer més. Declaracions a Movistar.
La sensación es que podríamos habernos ido aquí con un 3, 4, 5-1 tranquilamente. Ellos han llegado un par de veces, han metido un gol, nosotros hemos llegado muchísimas y no las hemos podido meter, ¿no? Bueno, la sensación es buena, el resultado no tan bueno, queda todo abierto para la vuelta.
Si el marcador no va ser millor, va ser en part, perquè Ferran Torres no va tenir el seu dia de cara a porteria. Va marcar de penal, però va fallar tres ocasions molt clares que podrien haver canviat el signe del partit. El xaval va acabar afectat i Xavi, a la roda de premsa, el va recolzar.
Ara fèiem una comparació al vestidor, que també a Luis Suárez li va passar, no? Recordo que els primers mesos doncs, semblava que no tenia gol, i el Barça és diferent. Per això dic sempre que la samarreta del Barça pesa uns quilets més. Però, vamos, amb la personalitat que té, com ha tirat el penal, com ho intenta, com va en profunditat, com genera ocasions ell sol, com apreta dalt, el treball que fa per l'equip és encomiable, no? Jo estic encantat de tenir Ferran Torres a l'equip i tant de bo doncs, pugui jugar molts, molts anys al Barça perquè donarà moltes alegries. No tinc cap dubte que li entraran els gols perquè està allà i si està a l'àrea és perquè farà gols. Llavors és un tema de tenir fe, de seguir creient, d'entrenar-ho també fem molta finalització als entrenos i és dels que marca més gols. Bé, ha tingut gol tota la seva vida i en tindrà, és qüestió de temps, i que segueixi creient que sap que té la nostra confiança absoluta, més. Vull dir que li entraran segur.
Ferran Torres és un dels grans temes que ens deixa el partit d'ahir. L'altre són els xiulets a Dembélé, quan va saltar al camp i va tocar les primeres pilotes, va rebre la xiulada per part de bona part del públic del Camp Nou. Després es van passar dels xiulets a aplaudir les maniobres del francès. Així ho valorava Xavi.
Bueno, el público no me ha hecho caso, esto para empezar. Pero bueno, es soberano y él decide, ¿no? Al final se ha transformado en aplausos, ¿no? Cuando ha hecho las jugadas y un recorte y un regate y nos ha generado cosas. Usman tiene mucha personalidad. Bueno, ya está, ya la hemos pitado y ya está. Ya es un jugador más. Yo creo que ya ha pasado y ya lo ha transformado en aplausos. Yo creo que esta es la noticia. Los pitos se han transformado en aplausos.
Quan la gent xiulava, un parell de futbolistes del Barça, Piqué i Eric García, van demanar al públic del Camp Nou que no el xiulessin. Piqué després va verbalitzar el que va sentir en aquell moment després del partit.
Siempre lo he dicho, la gente es libre de manifestarse como quiera, sabiendo, porque lo tienen que saber, que mientras se juega, si hay silbidos al equipo no le hace ningún bien. Yo entiendo perfectamente que haya gente que pueda estar molesta, pero bueno, entonces nos gustaría que se manifestaran al acabar el partido y a partir de ahí, pues durante los 90 minutos que estuvieran con nosotros, porque los necesitamos más que nunca. Entiendo perfectamente que la gente pueda estar molesta, pero ya te digo, para nosotros es vital y es muy importante el hecho de que no haya silbidos durante el partido, porque eso distrae y el hecho de no tenerlos a favor duele.
Volem saber com és el dia després del Barça. Tenim el Víctor Navarro. La Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com comentàvem ara, un dels temes és Ferran Torres, que ahir no va tenir la seva nit de cara a porteria i va acabar el partit molt afectat. No sé com estava avui ja l'entrenament d'aquest matí.
Bueno, és la imatge que ocupava portades avui. Ferran Torres ajupit, amb les mans a la cara, plorant, i amb el capità Sergio Busquets fent-li escalf i donant-li recolzament, i també Arnau Tenas, el tercer porter, que es va apropar a ell. Ferran es lamentava després de 5 xuts fora de porteria, un xut a porteria, 2 duels guanyats a la defensa del Nàpols, però amb només un gol aconseguit el partit, i era el del penal. A l'acabar el partit, el seu entrenador, Xavi Hernández, va donar-li suport, ho heu escoltat. La samarreta pesa molts quilos, però li entrenen els gols i té la confiança del club, deia el míster. Al sortir del Camp Nou, uns aficionats esperaven al davanter i li donaven ànims. Ell aixecava el pols en dues ocasions, indicant que estava bé, i ja a casa penjava una fotografia a les seves xarxes socials donant un petó a la pilota i amb el missatge "Esto no acaba aquí, el esfuerzo siempre termina dando resultados". Una fotografia que, per cert, ha tingut molta repercussió. També a l'acabar el partit va donar-li suport l'Ater Capità, qui si no, que sempre està pendent dels partits del Barça, Carles Puyol, que escrivia "Ferran nos darà muchas alegrías, visca el Barça". I per acabar la jornada, el mateix Futbol Club Barcelona també li donava suport i van publicar les xarxes oficials del club "Ningú dubta de Ferran", i l'acompanyaven també d'una fotografia del jugador al partit. Tots, inclòs Ferran, pensen en la tornada, en el Diego Maradona Stadium, en fer gols a Nàpols i que les ocasions fallides quedin en una anècdota, igual que la samarreta que tothom també es va fixar de Ferran, on a la segona part sortia sense l'escut del Barça i el logotip de la marca esportiva. Que tot quedi en una anècdota, i avui ja entrenava pensant en el València.
Sí, toca pensar en Mestalla, que és a més un bon escenari, jo diria el millor escenari perquè Ferran intenti treure's l'espina. Un partit que el Barça haurà d'afrontar sense Piqué, recordem-ho que està sancionat, i veurem si arribarà Ujo.
Sí, és el gran dubte que hi ha a Can Barça, a la ciutat esportiva. El central uruguaià es provarà demà l'últim entrenament que farà el Barça. Si les sensacions són bones, jugarà contra el València, però de moment prudència, perquè avui no s'ha entrenat, ha fet treball al marge, així que precaució. En defensa està el gran mal de cap de Xavi Hernández, ho deies, Joan, no estaran ni Piqué ni Alves per sanció, a més dels lesionats Lenglet, Umtiti, Sergi Roberto i Alejandro Valde, així que ara mateix a l'espera d'Araujo, només disponibles Dest, Eric García, Mingueza i Alba, dona per les quatre posicions i sense suplents, a menys que pugi algú del Barça bé a dalt. Les absències són les ja conegudes, Ansu Fati i Memphis Depay. Compte també que si Jordi Alba i Eric García veuen groga, no podran jugar el següent partit al Camp Nou contra l'Atlètic Club per acumulació de grogues l'altre diumenge. I el Barça, després de l'entrenament d'aquest matí, tornarà a fer una sessió demà a 4:45 de la tarda, l'últim entrenament abans del València-Barça, i quan acabin, cap a les 7 de la tarda, volaran a València per fer nit allà abans del partit a Mestalla. Xavi Hernández, per cert, parlarà en roda de premsa demà a les 3 de la tarda a la Ciutat Esportiva.
A les 3 de la tarda, molt bé. Mínima pausa i marxem a València per parlar de Ferran Torres i del partit de diumenge.
Ven a Movistar y llévate la Champions y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem a València amb el company Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, bona tarda.
Hola, bona vesprada, què tal? Com esteu?
Molt bé, i tu què tal?
Molt bé, també. Expectant per a veure el partit de diumenge, que crec que el València necessita guanyar un dels grans i el Barça arriba també necessita de puntuar perquè està jugant molt millor que en Koeman. També és normal, perquè ha tingut reforços importants. Però per a mi a nivell de resultats encara té que millorar.
Sí, ara parlarem del partit de diumenge, però abans vas veure el partit d'ahir contra el Nàpols. Què et va semblar el Barça, Fermín?
A mi el Barça me va agradar més del que... és el que te dic, està jugant millor. Jo crec que el Barça, el seu seny, és jugar bé. I quan el Barça juga millor està més prou de guanyar. No és com el Madrid, que no necessita guanyar bé per als partits. El Barça sí que és com si necessitarà estar feliç en si mateixa per a traure el millor. Jo crec que este Barça és de veres que li falta punteria, també li falta més xoc, perquè darrere continua sent un equip que encara aconsegueix ocasions i gols, però a mi m'agrada el Barça sobretot perquè en el centre del camp per a mi és una barbaritat voler a Pedri i a Gavi junts.
Sí, senyor. Escolta, et vull preguntar per Ferran Torres, que allà el coneixeu bé. Primer et vull preguntar pel seu partit, perquè jo, des de que es va acabar el partit d'ahir, escoltant tertúlies i llegint les cròniques, veig que hi ha gent de tot. Hi ha gent que diu que va jugar bé i gent que diu que va jugar malament, i probablement tothom té part de raó, perquè és veritat que ell es va moure bé, que es va generar les ocasions que va tenir, però després és que té tres ocasions de gol molt clares, i que en principi hem d'esperar que un futbolista del seu nivell alguna de les tres acabi amb gol, i no ho va fer.
A veure, tots tenen part de raó. Ferran va fer per a mi un gran partit, un bon partit, estigué en les ocasions a assumir la responsabilitat del penal, que també és important. D'això els crítics no han parlat massa, però per a mi és de veres que li falta punteria. Però és un futbolista que està, que és protagonista i que apareix en situacions de gol. És de veres que no és un nou, però té molta pólvora i té molta pegada. Jo crec que el partit de Ferran, per a mi, i sa foto del final, la seva desesperació, per a mi resumís, igual que el tuit de Puyol, Ferran li va donar moltíssimes alegries al Barça, moltíssimes, perquè és un futbolista molt competitiu. I jo crec que este Barça necessita gent com Gavi, com Pedri, que volen guanyar, i sa joventut, i ses ganes de millorar, o ese compromís d'un tio que acaba d'arribar, per a mi diu molt, i jo estic convençut que Ferran en el Barça va triomfar.
Per això segurament acaba el partit com acaba, no? Mig plorant, perquè ell és conscient que ha tingut el partit i potser l'eliminatòria a les seves botes, i és un tio, vosaltres allà el coneixeu millor, que és tan competitiu, que té un caràcter tan guanyador, que per això està frustrat, no?
Clar, si és que al final, per això t'he dit que si jo fora barcelonista estaria tranquil, i com a valencianista, pues no tant, perquè Ferran el seu següent compromís és Mestalla, i normalment este tipus de futbolista no solen tindre dos nits roïnes consecutives, no? És a dir, que probablement coneguent a Ferran en la seva concentració en els partits, com viu la pegada que ha demostrat en la selecció espanyola, que Ferran hem de recordar que du una... O sea, està sent tan prolífic en la selecció espanyola que està superant a David Villa en quant a registres en els seus primers partits, no? Crec que són 12 en 22 partits, amb la Roja, no? Mm. És un futbolista jove de la quinta del 2000 i jo crec que ahí no tingué punteria, però no pots dir que Ferrer estiguera malament.
Mm. A més, una cosa. Fa tants anys que juga a l'elit que segurament ens pensem que té més edat de la que té i té 21 anys. Té 21 anys només, un futbolista encara molt jove.
És que és de la quinta del 2000. Clar. És que Ferran és de la quinta del 2000. Clar, és de veure que comparat amb Gavi és un avi, eh? Sí. Però, clar, és que la gent a Ferran, el tema està que ja duem molt de temps veient-lo en el City, en el València, amb molta responsabilitat. Ah. I, clar, arriba al Barça, paga 55 milions per ell, té un físic importantíssim, no? Tu veus la planta que té Ferran i com se sol dir, de futbolista car, no? Que això ha sigut, però és normal. Jo crec que a mi m'agrada molt la implicació que té i el caràcter guanyador que té Ferran. Quan era en el València, quan no jugava, era el mateix, aquesta sensació, quan fèiem una ocasió, aquesta sensació de voler sempre més. Per això el seu ídol també, és de veres que en Can Barça igual pot xirrear un poquet, però ha sigut Cristiano Ronaldo, no? Aquesta sensació de no estar mai conforme i de voler sempre més, de ser un poc insaciable, però jo ja t'he dit, jo és que estic convençudíssim, des que el Barça va fitxar al de Foyos, estic convençudíssim de que va ser un futbolista, com diu Puyol, que li va donar moltes alegries a Can Barça.
Escolta, com se'l rebrà allà?
No sé, jo crec que l'última entrevista de Ferran, o sea, últimament porta unes entrevistes en programes, netejant un poc, per a mi una eixida desafortunada, sincerament. Jo crec que se podia haver fet millor. Al final, Ferran en una entrevista va parlar malament de Parejo, va quedar un poc del que jo crec que no és. ¿Sabes? Jo crec que Ferran és un xic d'un entorn humil, un xic que és del València, que és valencianista, i jo crec que en les últimes entrevistes jo crec que han volgut ja un poc preparar i se retorna a Mestalla i preparar un retorn a València d'ací a anys, perquè jo crec que l'eixida no va ser la millor en quant a les formes, de part dels missatges. Ja no és que el València tinguera o no que vendre i que Ferran, si te crida Guardiola i el City, no tinguis que anar-te'n o no, i més en el projecte que estem vivint tan inestable de Mestalla. Però sí, tot el que va eixir de la boca de Ferran per a mi no va ser el que mereixia una eixida d'un futbolista format en el planter.
Fermín, per acabar, et pregunto pel València. Com està el València? Que a mi, per exemple, el dia del partit de Copa Sant Mamés em va encantar, sobretot amb la intensitat amb la que va jugar com un autèntic bloc, em va agradar molt, però després veig que la Lliga porta 6 partits sense guanyar, a l'últim fins i tot perdent contra l'Alavés.
Sí, el València en Lliga no està sent fiable. Joan, de fet, està encaixant una barbaritat. Llavors, per a mi, és un poc contra natura en els equips de Bordalàs, no? O sigui, els equips de Bordalàs són ser molt hermètics i el València crec que és la tercera o quarta pitjor defensa de la Lliga. Crec que són 38 gols encaixats, que és una autèntica barbaritat. Per a mi, quan el València està en els 5 sentits posats en el camp, és un equip aspre, un equip competitiu, com va ser a Sant Mamés.
L'equip Bordalàs, no? Un equip Bordalàs.
Sí, un equip Bordalàs. Mm. Crec que no tan Bordalàs com era el Getafe, ja. No tan agressiu, perquè no té aquest perfil de futbolista. És a dir, a Carlos Soler no li pots demanar que siga a Arambarri, no? Sí. Però sí que un equip, almenys, que és ordenat i és responsable. En Lliga no ha sigut aquesta cara. Quan el València, jo crec que el partit del diumenge se'l va prendre com si fos el de Copa i jo crec que veurem un gran València contra un gran Barça.
Molt bé, així ho esperem. Fermín, t'agraeixo aquests minuts, com sempre. Gràcies, una abraçada forta.
Una abraçada, el plaer és meu. Gràcies a vosaltres. Adéu.
Ciao. De seguida parlem una mica més de Torres, del partit d'ahir, al nostre debat amb el Petón i el Toni Freixa, però abans un apunt del Real Madrid. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Que juga demà contra l'Alavés. Avui ha parlat aquest matí Carlo Ancelotti, però encara ha parlat més del partit contra el PSG que del partit de demà.
17 minuts de roda de premsa. 15 preguntes. Una dels mitjans del club, 7 del Paris Saint-Germain / Mbappé / expectatives de futur, i 7 vinculades a la trajectòria d'un equip que, com a conseqüència de lo que es va veure a París, se'n remarca que només ha fet un gol en els últims 4 partits i que dona una sensació ara mateix de cansament i de saturació de futbol preocupant, pensant en clau de remuntada. Ancelotti avui ha estat autocrític, però marcant la ratlla. Assumeix les crítiques, que són raonables. Les que no són raonables, no les assumeix.
Yo creo que la crítica que hay en este momento es justificada, porque lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal contra París, y tengo que tomarme la responsabilidad. Porque a veces muchos de vuestras críticas son justas y me hacen pensar más. Otras son tontería. El hecho que yo discuto con los jugadores, estas son la tontería. La crítica está muy bien, y como he dicho, a veces es muy agradecida. Las tonterías, ¿no?
T'agraden els talls d'Ancelotti, sí, que trec, eh? T'agraden,
em cau molt bé, Ancelotti.
T'agraden, eh? Sí. Bueno, que de discussió amb els futbolistes res, però que conversa amb Florentino sí, i que tothom és conscient que el Madrid va sortir viu del Parc dels Prínceps i que això és el millor, ara que venen 3 setmanes netes per intentar l'operació remuntada.
Somos muy honestos, hemos jugado muy mal, y también la imagen de Real Madrid no ha sido buena. Esto es lo que más duele, porque el problema menor es el resultado, porque el resultado lo podemos cambiar luchando, sufriendo, pero se puede cambiar. Un 1-0 no es tan malo. A decir la verdad, es la mejor cosa del partido de miércoles, el resultado.
Com que t'estàs tornant una mica panenquita, Batllori, et diré no. Que l'italià ha reconegut que el que està fallant els darrers partits és la verticalitat en transició amb sortida de la pilota des de la defensa en bloque bajo.
No entès res.
Vale. Això, que quan recuperes la pilota no has de sortir tocant, no has de fer puntada cap amunt,
bé,
que és
sí.
El que va intentar fer el Madrid a París. Tots convocats, tots disponibles per rebre demà a les 9 de la nit a Sant Martín al Glorioso.
Estan convocats i em sembla que estan disponibles ja el Petoni i el Toni Freixa. De seguida obrim debat a Sportscope.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Vinga, obrim el debat amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan. Tot bé?
Tot bé, gràcies. Tu què tal estàs?
Molt bé. ¿Y cómo está nuestro Toni?
El Toni, pues se lo preguntamos. Toni Freixa, venga. Hola.
Què tal, com esteu? Estupendament, aquí, passejant per Barcelona. Que fa bon dia.
Sí, 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 avui sí. Demà diuen que farà una mica més de fred, eh? Però avui, ahir i avui, sembla primavera, això, més
sí,
que...
Home, no, sí, estem vivint una època meravellosa.
Molt bé.
En tots els sentits.
Que bonito todo, por favor.
Amb el Barça no ho sé, però en tots els sentits.
Bueno, oye, que tengo aquí una lista larga hoy de temas que tocar y analizar. Primero, Petón, te quiero preguntar qué te pareció el Barça ayer, el partido contra el Nápoles.
Pues me pareció bien. Me pareció un equipo alineado detrás de la ilusión que despierta Xavi y su intento de que juegue cada vez más activo, más rítmico, con un movimiento de balón más rápido. El resultado obviamente no se corresponde con lo que vimos en el partido.
Sí, me parece que vamos a estar todos de acuerdo en eso, Toni, ¿no?
Sí, pues, las sensaciones con las que termina el equipo son muy buenas. Al final, esto es como una buena película que termina bien, entonces te vas a casa contento y te crees que la película es muy buena. Si entramos un poquito en los detalles, la primera parte no fue tan buena. La primera parte al Barça le costó bastante crear peligro, el Nápoles salía bien, el Nápoles... incluso tuvo la posesión más rato que el Barça en algunas fases de la primera parte, pero la parte final sí, porque el Barça fue a por el partido después de empatar de penalti, tuvo 4 o 5 ocasiones muy claras para tener un resultado muy bueno, y esa es la sensación con la que nos fuimos todos.
De esas ocasiones que tuvo 4 o 5 claras, 3 claras fueron de Ferran Torres, Petón, que hay gente que dice que jugó bien y hay gente que dice que jugó mal. ¿En qué punto del espectro te sitúo? A ver.
Claro, si identificamos jugar con definir, mal, porque estuvo pésimo en la definición, pobre. Mira que lo intentó. Yo doy más valor a la otra parte. Es decir, hacer todo bien en el juego, todo bien, y fallar en la última suerte, que es algo que no le va a suceder muchas veces. Nunca...
es un término demasiado extremo, pero poquísimas veces tendrá 7 disparos en un partido dentro de un marco de 22 y no transformará.
Vale, te pongo más cerca del punto de jugó bien.
Más cerca del punto jugó bien.
Jugó bien, vale. Tony, a ver, ¿dónde te sitúo?
Sí, mira, primero de todo, fallar ocasiones depende más de la calidad que de la suerte, en mi opinión. O sea, el delantero de élite no suele fallar. Y por lo tanto, en ese aspecto, en la definición, Ferran Torres no estuvo bien. Y ya digo, no lo achaco a la mala suerte, ¿eh? Que mucha gente dice, bueno, pues ya tendrá más suerte otro día. No, no, es que lo que hay que tener es calidad para meterla dentro. Ahora, también digo que prefiero un delantero que tiene 6 o 7 opciones de gol cada partido que uno solo que solo tiene una o dos o que no tiene ninguna, ¿no? Es mucho mejor tenerlas. El hecho de tenerlas quiere decir que sabe aparecer, que sabe encontrar el momento en el que la jugada va a definirse, y en esto Ferran Torres ayer hizo un gran partido. Entonces, bueno, no creo que haya que decantarse sobre si jugó bien o si jugó mal, sino en que hay determinados aspectos del juego que los hizo muy bien y otros en los que le faltó calidad. Y para mí es así.
Sí. Es que es raro, Petón, porque las tres que falla son bastante parecidas y el gesto técnico o el error en el gesto técnico es el mismo, que es poner el cuerpo hacia detrás y, claro, la pelota se te va arriba.
Y es que voy a disentir un poquito de lo que ha dicho Tony, quizá malinterpretándole, porque se puede deducir de lo que acaba de decir nuestro amigo que no es un futbolista de suma calidad en la definición. Es un gran jugador, pero no es un delantero centro goleador. Y hay dos estadísticas que se contradicen. La del partido de ayer con la de la serie de partidos de Ferran en la selección, que con poquísimos disparos ha conseguido muchos goles. Es el porcentaje más alto de entre los jugadores que han vestido últimamente la camiseta de la selección. El más alto. Por lo tanto, para ver si hay una estadística cierta que nos ayude a llevar un procedimiento empírico, como quieren los buenos estadísticos, tenemos que esperar más partidos para ver si repite actuaciones tan desafortunadas frente a la portería como la de hoy.
Bueno, igual es cosa de un día, Tony. Igual es que ayer no tuvo el día y ya está.
Yo me refiero, yo parto de la base de que definir y marcar goles es calidad, no es suerte. No, o sea, el delantero sabe que tiene en décimas de segundo la oportunidad de decidir dónde pone el balón en determinada situación del juego. Y eso es talento, eso es calidad, eso no es suerte, no es que le ha ido bien y la ha metido dentro.
La pregunta malvada, Tony, es que si ayer esas tres las tiene Haaland, ¿cuántas mete dentro?
Bueno, claro, es que esa es la cuestión, ¿no? Yo digo que ayer Ferran Torres no estuvo acertado, y ese acierto es un acierto que forma parte del talento del delantero. E incluso
sí, pero Tony, ¿cómo interpretas entonces de que en la selección tenga ese récord de goles con una estadística soberbia e impresionante en muchos partidos? No en uno, en muchos.
Sí, está claro.
Que tiene un acierto de definidor excelente. ¿Cuál es la estadística buena? ¿La de la selección o la de ayer? ¿Cuál es el talento? ¿El que asoma con la camiseta roja o el que no asoma en un partido concreto con la azulgrana?
No, pero es que te diré más. Perdón, hay delanteros que de situaciones en las que aparentemente no hay peligro sacan un gol. O sea, el delantero, tú lo sabes, es un especialista, el goleador, me refiero. El goleador es un especialista, es ese jugador que aparece en el momento de la jugada oportuno para darle al balón con el toque necesario para colarlo entre los tres palos. Y eso es una característica única que hay en el fútbol y muy valiosa, y para mí no es que Ferran Torres no la tenga, si de ahí quiere sacarme la estadística de la selección. No digo que no la tenga nunca, digo que ayer le faltó esa calidad.
Ok, cambio de tema. Tony, ¿ayer aplaudiste o pitaste a Dembélé?
No, nunca pito a un jugador del Barça.
No lo he hecho en mi vida. Me gusta, Tony.
Y lo que tampoco hago es aplaudirle, claro, porque ya entiendo que la gente que le aplaudió es porque es su forma de contestar a los pitos. Pero vamos, Dembélé no se merece que le aplaudamos tampoco. Sí, rectifico. Se merecerá que lo aplaudamos en la medida que haga partidos en los que rinda muy bien. O sea, yo a Dembélé le he aplaudido muchas veces cuando ha jugado bien. Y ayer, pues las jugadas que hizo buenas también las aplaudí, pero no le voy a aplaudir a él porque para destacarlo, ni mucho menos le voy a pitar.
Ya. ¿Tú, Petón, eres de pitar si un futbolista lo hace mal en el campo o nunca? Nunca, ¿no? Nunca.
Más. Mm. Más estaba ahí abajo y no hay cosa más ingrata y que saque más del partido futbolista que los pitos de los suyos. Entonces, de los pitos de los suyos, aunque haya una razón objetiva para pitar, ¿tienes? Pero al final estás defendiendo la camiseta, macho, y en ese momento todos a una. Y luego al final del partido me pitas lo que quieras, porque te caigo mal, porque crees que le estoy haciendo una faena al club, pero en el partido, anímame que te voy a que te lo tengo que devolver en el campo a favor del escudo.
Una última cosa del partido del Barça, bueno, de la eliminatoria. Claro, al final el resultado, Petón, es 1-1 y yo creo que el Nápoles va a jugar diferente ahí en el Diego Armando Maradona que el planteamiento que hizo ayer en el Camp Nou,
Bueno, hombre, lo intentará porque necesita ganar también y porque no es lo mismo jugar allí en ese estadio, en el corazón de Nápoles, que hay que jugar ahí o hay que ver algún partido ahí para entender lo que es eso, ¿eh? Es de los estadios más cálidos de, claro, de Italia. Será complicado.
Sí, complicado, ¿no, Tony? Bueno, veremos.
Sí, no tendrá nada que ver. Ayer al Nápoles le pudo el escenario, sobre todo en la segunda parte, y la fuerza del Barça a la hora de salir después del penalti, como hemos dicho antes. Allí será otra historia. Allí es el Nápoles el que lo tiene todo a favor y el Barça el que tiene que saber tener el balón, defenderse con el balón, tener la pausa necesaria para dormir el partido, porque si el partido allí es muy intenso y muy caliente, creo que el Nápoles lo va a tener más favorable que el Barça.
Petón, ¿y al Atleti qué le pasa? A ver.
No hay otros temas. Lo has dicho que había varios.
Pues este es uno de ellos. ¿Creías que ya, te ibas a escapar o qué?
Ojo, de que me lo ibas a poner el último, entonces te iba a decir yo, pero ¿tú has visto la hora?
Todavía tengo dos o tres minutitos para el debate.
Desgraciadamente. Sí. Bueno, pues mira, lo mismo que he dicho al principio del Barça, yo creo que le falta al Atleti ahora mismo. Ha llegado a una situación en que ese factor ilusionante de buscar un buen juego se ha perdido. Hay una desconfianza, ese momento en lo que se vive alguna vez en los equipos, en el que cualquier adversidad te mata. Poco futuro, me temo, para el Atleti esta temporada, salvo que haya un elemento catalizador que galvanice, que puede ser la eliminatoria ante el Manchester United. Como eso salga mal, me parece que va a ser un final de temporada muy duro, muy difícil.
Sí, es Tony, muy sorprendente, por lo menos para mí, porque a principio de temporada yo le daba al Atlético de Madrid como favorito número uno este año, ganar la Liga, y bueno, veremos, está como el Barça en la pelea para meterse en la Champions la próxima temporada.
Sí, es sorprendente porque estamos hablando del campeón de Liga de la pasada edición, pero no es sorprendente si tenemos en cuenta lo que sucede en el fútbol, en los vestuarios y en la convivencia durante mucho tiempo. O sea, la historia del Cholo Simeone con el Atlético de Madrid, más de 10 temporadas, pues no sé si tiene muchos precedentes en el mundo del fútbol. Y al final eso puede desgastar, puede perderse la confianza, la armonía dentro del grupo, el liderazgo del entrenador, por no decir que pueda haber otras circunstancias que al menos yo desconozco total y absolutamente. Yo le preguntaría a Petón, ¿los jugadores están con el míster? Esto es lo primero.
Sí, yo creo que sí. No, más que por ahí, efectivamente, el desgaste de un mensaje repetido, pues eso es obvio, ¿no? Pasa hasta las relaciones familiares. Tú a tu padre no le veías igual con 10 años que con 20. Claro. Te había contado muchas veces la misma historia y al final terminabas por decidir tú solo. Pero se dan un montón de circunstancias al mismo tiempo. El Atleti de Madrid ha tenido jugadores básicos, fundamentales, que además no tienen recambio, muy castigados por un factor que yo creo que se consideró poco este año, que es el de tener competiciones en verano. No tiene una plantilla tan elástica el Atlético de Madrid como para que Coque, Luis Suárez, el fichado de Paul, Marcos Llorente, sean titulares, jueguen muchos partidos en la Copa América y en la Eurocopa, titulares todos los partidos, todos los minutos, y luego, ¿qué hemos visto? De Paul, que es la cuarta parte del futbolista, que fue el mejor mediocampista en Italia, Coque, asfixiado, o sea, totalmente agotado, ni celón, porque necesita respirar. Marcos Llorente, lesionado una y otra vez por lo mismo, y Luis Suárez lo estamos viendo, es que no, sin descanso, futbolistas que juegan tantos partidos, o se lesionan, como Pedri, que se ha tirado la mayor parte de la primera vuelta sin jugar por aquello, o con lesiones reiterativas o con un agotamiento que les dura toda la temporada. Al final,
referencia clara en el equipo y negatividad.
Bueno, termino con la quiniela, venga, va, y empiezo con el Osasuna Atlético de Madrid de mañana, Petón.
Pues, dicho todo lo cual, un 2.
¿Toni?
Yo creo que será un empate.
Un empate, vale, una X. Real Madrid a la vez, lo hacemos también.
Pues va a ser un 1 porque el Madrid tiene mañana un examen contra sí mismo importante. Lo ha dejado caer hoy el mismo Ancelotti.
Vale, 1. ¿Toni?
Sí, la lógica dice que va a ser un 1.
Vale, ponemos el 1 y ahora vamos a la batalla de Mestalla del domingo, ¿eh? Va a estar bonito eso. Valencia-Barça. Petón.
Empate con goles.
Empate, vale. ¿Toni?
Ya digo un 2 porque ya va siendo hora que empecemos a encadenar victorias, ¿no? Puede ser que cuando nos va bien un partido, que no fue el de ayer, que no ganamos, pero la sensación es buena, que espero que la sensación también sea buena en Valencia y ganemos.
Vale, la voy a tirar ahora. Petón, Toni, gracias, bon cap de setmana.
Un abrazo a molt forta, ¿eh?
Igualmente. Adéu, adéu. Adéu, que vagi bé. Seguim.
Empat amb el Nàpols. I ara, el camí a la Champions passa per Mestalla i es viu amb l'equip líder de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des d'un 4:45 de la tarda, València-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, David Albelda, Maldini.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
I diumenge a les 2 del migdia a Cornellà al Prat tenim un altre molt bon partit de futbol, el que enfrontarà a l'Espanyol i al Sevilla. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Quines novetats tenim a l'Espanyol?
La rueda de premsa de Vicente Moreno será mañana, acostumbra a no dar las bajas, pero ya sabemos que para ese encuentro Espanyol-Sevilla domingo a las 2 en Cornellà Prat están confirmadas las ausencias de David y Morlanes lesionados y Melamed sancionado, eso sí, vuelve Óscar Gil tras la sanción. En cuanto a la actualidad de hoy en día, ha hablado Diego López, el portero que jugará, si finalmente es titular, que seguramente sí, su partido oficial número 200 con la elástica del Español, donde recaló en verano del 2016. El gallego tiene 40 años, lleva 6 como portero españolista, una etapa que le ha llevado a integrar en lo más hondo de sí el sentimiento perico.
Todos formamos parte de un sentimiento común y de un sentimiento único y dentro de esta ciudad, pues más aún y que se lleva con mucho orgullo y que día a día lo veo en las calles, en la calle cuando voy con mi familia y demás, que ese sentimiento se impregna con muchísimos simpatizantes que veo por la calle y vas a hacer el máximo siempre y quizás un poquito más cuando realmente te sientes de esa manera tan identificado.
El portero gallego acaba contrato al final de la temporada, dice que piensa en el día a día pero deja caer que le gustaría seguir siendo jugador del Español.
Intento disfrutar el día a día y luchar por este club en todos los aspectos, no solo en el campo, sino pues en otras muchas cosas que también como capitán que soy del equipo, pues también necesitamos que este club sea respetado, que este club crezca, que este club llegue lo más arriba posible. Ojalá pues sean más años y ojalá pues pueda quedar en el recuerdo de todos.
Son 40 años, una ficha alta, ya veremos lo que ocurre con el futuro de Diego López. Por cierto, dos apuntes más. La Liga ha denunciado antiviolencia, gritos contra el Barça y contra Piqué durante varios momentos del derbi pasado y además ha localizado a sectores concretos. Y un apunte más también, el club organiza un desplazamiento en autocar a Villarreal el próximo 27 de febrero para asistir al choque contra el submarino amarillo por tan solo 15 euros.
Doncs així està l'Espanyol, parlem ara del Girona, Víctor, que juga demà al camp del líder, al camp de l'Eibar.
Sí, bueno,
a Montilivi. Doncs ho he mirat malament, perdó.
Que no es parla d'una altra cosa a Girona, de no perdre el tren de l'ascens directe, duel de categoria, demà 6:45 de la tarda a Montilivi, Girona-Eibar, els de Mitchell només tindran la baixa de Valeri i esperen a Samu Saez, que avui no ha entrenat amb el grup perquè ha viatjat a Madrid per temes familiars. Encara no està confirmat si demà Samu Saez jugarà contra l'Eibar. Mitchell recupera Ureña, Moreno i Sarmiento, a més d'ell mateix, perquè tornarà a la banqueta després de passar el Covid. Demà partides a Montilivi. Mitchell ha entrenat sobretot la defensa per evitar rebre 20 xuts com a Valladolid, deia l'entrenador del Girona, i té clar que demà han de guanyar per no perdre l'oportunitat de l'ascens directe.
És un partit, el de mañana, muy importante. Muy, muy importante.
Mínimo estaríamos cerca del ascenso directo a 8 puntos de ganar, independientemente de lo que hagan los demás. Y es una distancia difícil de salvar, pero no imposible. Todo lo que no sea ganar mañana nos alejará mucho del ascenso directo.
I per ser gran campanya del Girona per omplir Montilivi, Estuani, Juanpe, Bernardo, Juan Carlos i Borja García han trucat a 300 abonats per animar-los a venir demà a 6:15 de la tarda al Girona-Eibar.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
En futbol femení, a la Arnold Clark Cup, que és un prestigiós torneig de seleccions, jugat ahir a Espanya 1, Alemanya 1. Va estar a prop la selecció espanyola de guanyar, però continua Espanya sense poder-li guanyar a Alemanya. La mala notícia és que Mariona Caldentey va recaure de la seva lesió a l'isquio. Demà Espanya torna a jugar en aquest torneig davant d'Anglaterra. I com es presenta, Gil, la jornada a la primera federació?
La número 24, amb un partit de fet ajornat al Linares Andorra perquè el Covid ha visitat el vestidor del conjunt d'Eder Sarabia, i amb un partit ja mateix aquesta nit a les 9 al nou municipal Cornellà-Linense. Cal sumar de 3, no fos cas que el Cornellà comencés la setmana vinent en zona de descens, és el que pensa el seu tècnic Raúl Casany.
Obligados a ganar cada partido en casa y para estar más tranquilos tenemos que empezar a puntuar también fuera de casa. Pero bueno, ahora nos centramos en este partido, que va a ser un partido complicado, un partido difícil, contra un rival agresivo, un rival que vendrá a hacer su partido y que no será fácil, y que nosotros tenemos que seguir con nuestra tarea de casa, de ser muy contundentes, de ser muy fuertes y de ganar sí o sí.
Demà dissabte Cap Català i diumenge Costa Brava Castellón, UCAM Sabadell, Barça B Albacete, aviam què passa amb Sergi Barjoan, i Atlètic Baleares Nàstic, el conjunt grana que necessita ja urgentment una victòria fora de casa per mirar de tenir objectius ambiciosos. Pedro del Campo.
Hem d'aconseguir aquesta victòria contra un equip de la part alta i a fora, que és l'assignatura pendent, és el que queda i és el que ens reforçaria moltíssim. Crec que ja s'està veient la millor versió de l'equip. Mai els processos són lineals, sinó que tenen alts i baixos, però crec que ens estem acostant a la millor versió de l'equip i crec que afrontarem aquesta part final de la millor manera possible.
Recordem que l'Andorra continua o comença la jornada, millor dit, en segona posició, plaça de promoció a la zona de descens, només de moment un català al Costa Brava.
Fins aquí el futbol, fem una pausa i de seguida parlem de bàsquet, de la Copa del Rei, que ja està en joc a Granada, i va caure el Joventut i avui es veuen les cares en quarts de final al Barça i al Manresa. De seguida anem cap allà amb l'Albert Díez.
Mar Márquez, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí Juanma está, Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Oye, ¿no te había visto nunca así de cerca en camiseta? Estás fuerte, ¿eh?
Estoy en proceso de mazarme.
¿Sí?
Sí, ahora...
¿Estás más que el año pasado, por ejemplo?
Es que el 2020-21 he tocado fondo. Tenía la lesión de la visión doble. No podía, me mareaba, no podía hacer nada y...
¿Y qué hace uno 3 meses sin hacer nada? ¿A qué te has dedicado?
Psicológicamente es duro, pero...
Tienes un DNI que ya te marca un año más.
Hoy cumplo 29 años.
Ya. ¿Lo vas a celebrar de alguna forma? ¿Qué te parece?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la cual no solo el control del azúcar en sangre es importante, también lo es el control del peso y de otros factores de riesgo cardiovascular como la tensión arterial y el colesterol. Es por ello que tratarla de forma integral y temprana permitirá obtener los mejores beneficios y disminuir las complicaciones propias de la enfermedad, pudiendo incluso frenar la progresión de la misma. Lleva una dieta sana y equilibrada, haz ejercicio de forma habitual y por supuesto habla con tu médico. Es un consejo de Novo Nordisk.
Doncs vinga, com us deia, anem cap a Granada. Tenim en joc allà la Copa del Rei des d'ahir. Allà tenim l'enviat especial, l'Albert Díez. Albert, hola, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Bona tarda. Com estan les coses per allà? Tot bé?
Sí, tot bé. Realment fa un dia fantàstic aquí a Granada. Sí que de cara al cap de setmana, demà, potser s'espera alguna pluja i hi ha molt d'ambient. Acabem de passejar pel que és el centre històric de Granada, a prop de la catedral, hi ha aquest ambient fantàstic i jo crec únic en el bàsquet, en una gran competició de clubs com és la Copa del Rei, aquesta barreja, òbviament amb la pandèmia pel mig, però barreja d'aficions amb un fair play espectacular. 1.000 aficionats al Barça, que és més o menys el que acostuma a portar el conjunt blaugrana en cada edició de la Copa del Rei, perquè... Valori, entre altres coses, avui tenim derbi, ens assegurem un representant català a les semifinals i avui el Barça comença a defensar el títol de campió.
Sí, sí, el Barça avui que juga contra el Manresa, el partit de quarts de final, clar favorit al Barça, però haurà de jugar un bon partit per derrotar el Manresa, eh?
Sí, el Manresa ja li ha guanyat dues vegades al Barça aquesta temporada, a la Lliga Catalana, i no fa gaire... en el campionat domèstic, a la Lliga Endesa. Comencem per l'actualitat del Barça. Els dos han fet l'habitual sessió de tir a l'escenari del partit, al Palacio Municipal de los Deportes. No hi en surt d'última hora, hi ha més novetat del Baxi. Ara ho comentem. El Barça haurà de descartar dos jugadors. Amb gairebé tota seguretat, un d'ells serà Pierre Oriola. L'altre, veurem si és Àlex Abrines o no. Intenta amagar les cartes, serà una Jasikevičius o no. Veurem. El Barça, que és el campió de l'última edició, però és que és el guanyador de 3 de les últimes 4 que s'han disputat. Aquest és el missatge del vestidor del conjunt blaugrana, el missatge d'Ala Provítola.
Creo que va a ser un partido interesante, un partido que mucha gente quiere ver. Dos grandes equipos que estamos en un buen momento, o con buenos resultados al menos. Creo que una de las claves va a ser para el ritmo de Manresa, sin duda. Tenemos un buen base, otro un buen segundo base, un buen entrenador que nos va a ser un plan de partido bueno y nada, hay que ir a muerte con eso.
Escoltant la Provítola, efectivament, el duel a les banquetes també és interessant, Jasikevičius i tot un experimentat Pedro Martínez. El Baxi, força novetats, ha viatjat finalment Baulet, fals positiu, ha donat dos negatius i ja ha entrenat amb l'equip. I Moneke i Baco estaran per jugar. No estan al 100%, però estan per jugar. Anem a veure què pensa, què diu a les hores prèvies al vestidor del Baxi Manresa, Jancuba Simà.
Serà un partit complicat. Sabem que juguem contra un dels millors equips d'Europa i bueno, jo crec que aquests tornejos són per als que juguem a bàsquet i bueno, estem molt il·lusionats per aquest partit. Hem d'estar concentrats els 40 minuts i jo crec que hem de jugar al nostre bàsquet i jo crec que els farem patir. Pot passar qualsevol cosa i nosaltres el que intentarem fer és intentar jugar al bàsquet que hem jugat tota la temporada.
Avisat està el Barça, el campió vigent del que és capaç aquest Baxi Manresa. El partit 9:45 de la nit, el guanyador s'enfrontarà al vencedor del primer partit de la jornada d'avui divendres, que enfronta a l'UCAM de Múrcia, un equip marcat pel Covid. El seu entrenador Sito Alonso, ex del Barça, no hi serà, encara no ha donat negatiu, doncs l'UCAM de Múrcia s'enfronta al València. Atenció al València, que pot ser el tapat de la Copa aquest partit a 6:40 de la tarda.
Ahir va caure el Joventut, Albert, que no va fer un bon partit, eh?
No, la veritat és que els partits d'ahir, tant el de la Penya contra el Lenovo Tenerife com el que va enfrontar el Real Madrid i el Breogán, no van ser bons partits. La Penya a punt va estar de remuntar. En realitat va remuntar els 17 punts que va tenir de màxim el conjunt canari, però al final no va poder, no va saber sentenciar. Va ser un mal partit. 4 de 27 per la Penya. No li va entrar absolutament res, aquest 4 de 27 en tirs de 3. I al final vam escoltar Pau Ribas, un dels integrants del vestidor de la Penya, així resumia i veia la derrota.
Ens anem tristos, no, però bueno, ja ho he dit al vestidor, estic orgullós del meu equip. És molt difícil estar un minut pel final del partit, dos punts a dalt, amb un partit tan dolent, parlant de l'encert, no? Amb encert nul, i estic orgullós de tot el que hem intentat, malgrat no... Bueno, fer un molt mal partit, no?
62-64 pel Lenovo Tenerife, que s'enfrontarà demà dissabte en la primera semifinal al Real Madrid, que no va donar lloc a la sorpresa, li va costar una mica, però es va desfer del Rio Breogán.
Molt bé, Albert, escoltem, que vagi molt bé per allà.
Gràcies, una abraçada.
Hey, superstar! Ai, senyor, bueno, farem d'entrada una reflexió. Suerte que Ferran Torres no juga al Real Club Deportiu Espanyol, perquè si jugués a l'Espanyol i li hagués fet un partit com el d'ahir al Javier de Haro, avui Ferran Torres directament no s'hauria aixecat del llit. Ara una pregunta. D'on va sortir aquesta samarreta de Ferran Torres sense escut?
És un gran misteri, aquest,
sense logo? Què passa a Can Barça, que fan una convocatòria del Barça d'handbol pel proper partit de Lliga i apareix amb el número 1 G. Pérez de Rozas en lugar de G. Pérez de Vargas. Molt hàbil Víctor Navarro, ja ha passat la captura i el nostre Emilio Pérez de Rozas està ja escalfant per jugar amb el Barça d'handbol d'Antonio Carlos Ortega.
Segur que ho faria bé.
Ho faria indiscutiblement bé. Tanquem última hora, Batllori. Hi ha una novetat també en bàsquet. A la finestra FIBA de seleccions, Quino Colom, base de l'AEK d'Atenes, ocuparà la plaça de Ferran Bassas. Madrid serà seu de l'Europeu de Badminton 2022 i Tebas. No li agraden els micros a Tebas. Reverter no. Era l'hombre de Florentino Pérez en el Barcelona. Es un ejecutivo que sabía de logística, lavadoras y televisores, llegó al Barça y sabía de derechos de televisión, de política de fútbol y todo.
Gràcies, Gil, la mejor en el personal.
Igualmente, Batllori, fins dilluns.
Les enquestes en clau Barça. Creieu que Ferran Torres triomfarà al Barça? Creieu que sí, la gran majoria, 75%. I a l'Espanyol, la travessa del partit contra el Sevilla. Guanya l'Espanyol, 47%, empat 9%, guanya el Sevilla, 44%. Bon cap de setmana, que vagi bé.